Aquest divendres i també demà a la tarda, el Teatre Auditori de Sant Cugat acull una de les cites clàssiques que arriben per aquestes dates cada any. És el concert de Nadal a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Ja ho sabeu, avui, dia 27, a les 9 de la nit, primera representació, i demà, dissabte, a les 7 de la tarda, tindreu aquesta segona representació a un preu de 26 euros. Un espectacle molt clàssic del qual avui en parlarem amb el director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, senyor Josep Ferrer. Molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per ser aquí amb nosaltres, al Sant Cugat a Fons, matins en xarxa. De primeres, com van les preparacions?
Bé, les preparacions han anat molt bé. Estem, com sempre, molt il·lusionats. S'han fet, jo crec, una bona feina i bé, esperant una mica la reacció del públic.
Veurem el públic, de fet, un públic molt fidel.
Bueno, la veritat és que a Sant Cugat tenim això, un públic molt, molt fidel, molt addicte, i que a més que cada vegada més entès, vull dir que amb els anys doncs, hi ha públic que ens va seguint i que cada vegada doncs, valora més la qualitat, és més exigent també, qualsevol cosa que faci, doncs hi ha el comentari, escolta'm aquell tros, no sé què, allò que heu fet, allò de Wagner que heu fet, en fi, a veure, les coses, jo crec que el nivell és alt i la nostra responsabilitat també és molt alta, perquè avui en dia tothom té les grans orquestres, grans espectacles que pot accedir a través de la televisió, a través d'internet, i nosaltres tenim el repte de superar-nos dia a dia per tal d'oferir un bon espectacle.
Aquest és l'objectiu que us marqueu quan començava la preparació, diu, ho farem millor que l'any passat.
Per un músic, un concert no és una fita en si mateix, sinó és una oportunitat d'aprendre i de continuar millorant. O sigui, el que nosaltres volem, des del nostre punt de vista més egoista, és que això ens serveixi per ser millor orquestra, per ser millors músics i també per descobrir altre tipus de música. Mm-hmm. En aquest sentit, aquest any hem fet un esforç molt important de renovació. El repertori de valsos i polques normalment està basat sobre el fill, del Johann Strauss fill. Hi ha dos Johann Strauss, el pare, que és el que va inventar allò del gran vals vienès, sí. El pare anava per les festes majors dels pobles per fer ballar la gent, o sigui, no és res més que això. I se'n va donar compte de que el vals, el típic vals, és una melodia, en un moment, o dues melodies, que no tenen una gran durada, una durada de 2 minuts, 3 minuts. Es va donar compte de que quan anava amb un embalat, amb una festa major, i començava a tocar el vals, els nois, estem parlant del segle XIX, sí. Primer s'ho pensaven, miraven les noies, i llavors començava, llavors es decidien al cap d'un rato, anaven a treure-la a ballar, i quan la portaven a la pista per ballar, el vals s'havia acabat. Llavors ell va tenir una gran idea, va dir, saps què? Com que el que necessitem és que la cosa duri, perquè la gent, les parelles el que volen és parlar i totes aquestes coses, doncs va agafar 5 valsos diferents, els va fer una petita transició entre vals i vals, va fer una introducció i una coda, i llavors això va aconseguir que un vals que normalment durava 2 o 3 minuts, ara durés 13-14 minuts, o 11 o 12 minuts. I llavors em van dir el gran vals vienès, i llavors això va tenir tant èxit que va començar a tenir sol·licituds per anar a les festes majors i va fer tot una espècie de, en aquella època, com si fos una multinacional de l'orquestra. O sigui, l'orquestra Strauss, de la família Strauss, va arribar un moment que actuava a dos pobles al mateix moment, perquè tenia suficient música com per desdoblar-se, i amb aquell repertori que ells mateixos feien. Llavors el pare Strauss, que és l'inventor d'això, el més famós dels compositors va ser el seu propi fill, que era, també es deia Johann Strauss, que per diferenciar-lo per Johann Strauss Jr., que és i aquest és el que sempre el que és més famós, però també tenia un germà que es deia Joseph Strauss, que també era compositor, perquè tota la família estaven amb aquesta espècie de negoci familiar, i un altre que es deia Edward Strauss, que també són molt bons. Llavors nosaltres i en aquell moment els hi va sorgir la competència, perquè clar, es van arreplegar molt de mercat, diguem-ne, llavors hi havia Lanner, i després en aquella època també Offenbach, hi havia molts compositors. Llavors nosaltres aquest any han dit, escolta'm, està molt bé, Johann Strauss fill és el que sempre es toca, també tocarem Johann Strauss fill, evidentment, perquè és imprescindible tocar el Danubi Blau i aquestes polques que tothom coneix. Però van dir, per què no introduïm també una mica, per donar una mica de varietat, doncs aquests competidors que també volien, també feien aquesta gran música, aquest glamour, aquesta cosa de música de ball, aquesta cosa així espectacular. I llavors hem introduït en el programa d'aquest any compositors que no havíem posat altres vegades, de l'època, i que fan el mateix tipus de música, però que tenen un petit toc diferent. Hem introduït Lanner, que era un compositor molt conegut, Walter Feuer, també és un altre conegut, Offenbach, i hem fet una programació que han fet un esforç de renovació, això sense perdre l'essència d'aquest tipus de concert, perquè aquest tipus de concert té una característica,
A veure.
Que és la característica és que és música feta per ballar. O sigui, tot aquest tipus de concert de valsos és música que en principi no està pensada per fer en un teatre que la gent s'entrada, està pensada perquè la gent balli. Llavors això passa a la música passa molt sovint, que la música té una finalitat i que després és tan bonica la música, és tan interessant, és tan ben feta, que passa a una sala de concert.
M'agrada això que dius d'una finalitat per la música i aquesta evolució que deies del Johann Strauss.
Sí,
ara,
sí.
Clar, una música totalment funcional. Això
totalment.
Potser el públic que no està tan posat a la història de la música no n'és tan conscient.
No és conscient, però això passa sempre. Per exemple, vaig a canviar completament d'estil.
A veure.
Johann Sebastian Bach va escriure per exemple, Passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach. És una obra magnífica. És una obra magnífica que avui en dia es fa als grans teatres, als grans auditoris. No? Si avui en dia Bach sortís de la seva tomba i anés a Palau de la Música i vegés que es fa la seva passió, es quedaria bocabadat. El primer que preguntaria dir, escolta'm, on és el capellà? Perquè ell ho va fer pel dia de Divendres Sant. I la segona cosa diria, per què la gent està sentada i aplaudeix? Per què no estan resant i de genolls? La tercera cosa diria, però assistem al mes de gener, per què ho fan ara si això no és Setmana Santa? És a dir, la música passa de ser una funció a una altra. O, per exemple, Petrusca, per dir una cosa, ho han fet a un concert. Doncs ho han fet a un concert perquè la música és interessantíssima, però de fet estava fet per ballet. Sense ballet, l'Estravinsky no ho hagués entès mai. O, per exemple, jo que sé, una xacona, una dansa, una gavota, estava feta per ballar, però després, al cap de 50 anys, passa a ser música de concert. O sigui, la música sempre es troba bé en col·laboració. La música pura, de fet, és un invent, allò de dir música de concert, és un invent molt recent a la història, és un invent de fa 150 anys. En canvi, tota la història sempre ha fet música per ajudar al teatre, per ajudar a la dansa, per crear un clima de misticisme per la religió, o per crear una energia per la cosa militar. O sigui, sempre ha sigut al servei. Llavors, en aquest sentit, aquesta música ha seguit com el mateix que fan les altres. Primer té una utilitat, que és ballar, i després la gent ha dit, però escolta'm, si això és fantàstic, escoltem la música bé, perquè està molt ben fet. I llavors ha passat a la sala de concert. A més, el tenir aquest vestit per orquestra sinfònica, sí, li dona una espècie d'aureola de solemnitat i una cosa de glamurosa, que la gent li encanta. I tampoc hem d'oblidar el gota a gota, el màrqueting de Viena, que durant 40 anys ens ha posat el dia 1 de gener de cada any, doncs el concert d'any nou. Aquest concert, aquest gota a gota, ha arribat a calar profundament amb la gent, de manera que tothom es pensa que els vals és una cosa típica de Nadal, cosa que és totalment errònia, perquè el vals és una dansa i la dansa es pot ballar sempre que es vulgui. Sí que seria de Nadal una Nadala catalana,
clar,
o seria de Nadal el pessebre de Pau Casals, o seria de Nadal alguna altra cosa relacionada amb la festa litúrgica, no?
Pel que estem veient és més aviat festiu, el vals.
I el vals és una cosa festiva. Però vaja, nosaltres ens apuntem, perquè a més és molt divertit, i la música de valsos no només són valsos, sinó també són valsos, són polques, són marxes, són obertures, i nosaltres hi posem també unes obres de música catalana que ens agraden molt, i també hi posem una pinzellada de música de jazz, i també hi posem algunes bromes. Vull dir, a veure, fem un concert molt nostre, jo crec que és força original, perquè contem amb tots els músics que van fer les seves aportacions, i queda un concert que, diem-ne, que la nostra història sempre la gent s'ho passa molt bé.
En aquest repertori d'aquest any vam parlar de tota aquesta tria que heu fet, però també hi haurà més música catalana. Aquest any això es demanava a crits.
Sí, bé, ens ve de gust doncs fer la nostra petita tira de sorra, i amb tota la programació del 2014 doncs realment hi ha molta, molta música catalana. Nosaltres sempre hem fet de molta música catalana, però ho fem especialment, d'una manera especial, ho fem algunes estrenes i tal. I amb aquest concert doncs fem unes Nadales que tenen molt èxit, que són les Nadales populars, instrumentades pel Salvador Brotons, que és una obra molt espectacular, i abans hem posat una sardana. Vàrem pensar, escolta'm, estem parlant de música de ball, estem parlant de música de ball d'arrel popular, per orquestra sinfònica, hi ha polques, hi ha marxes, escolta'm, una sardana i es cau perfectament, a part que una sardana tothom està acostumat a sentir-ho per cobla, que són preciosos i estan molt bé, però per orquestra també queda molt bé una sardana per orquestra. Llavors nosaltres fem una sardana que es diu Sol i Gent, d'Eduard Toldrà, que és una cosa, vull dir, és una obra meravellosa, i doncs ho fem al final de la primera part, aquesta sardana i després immediatament ja fem aquestes Nadales i fem una primera part de música catalana que la gent ho agraeix i li agrada molt.
De fet, aquest concert que es repeteix any rere any sempre omple.
Sí, nosaltres estem molt contents i molt agraïts també, perquè tenim un públic doncs, que realment doncs, ens dona suport i bé, sempre la veritat és que... però no només aquest concert, eh? Vull dir, nosaltres tenim el promig de... El promig, promig, que sempre és una cosa que es tira a la baixa, tenim el promig del Teatre Auditori sempre superior al 90% en els últims anys. Vull dir que aleshores és una cosa bestial, vull dir que no hi ha cap... és difícil trobar un espectacle, un concert de música sinfònica que es mantingui amb el temps amb aquest nivell d'acceptació. I això és gràcies a que el públic de Sant Cugat doncs, ens aprecia i és un públic que valora el que representa una orquestra sinfònica i que ens segueix amb molta fidelitat.
Des de quan dirigeixes aquest concert en concret?
Bueno, aquest concert nosaltres vam... Bueno, jo a l'orquestra estic des del començament, ja fa molts anys, i aquest concert el vam començar a fer l'any... aproximadament devia ser el 2000, el 2000, perquè primer ens resistíem una mica, no pensàvem, bueno, no sé, tothom fa el concert de valsos, nosaltres no cal que el fem, però ens vam donar compte de que, en primer lloc, que podíem fer un concert de valsos una mica original, que no calia copiar el que fan els altres, sinó fer la nostra manera, la nostra personalitat i fer les nostres coses, que ja dic que és vals, jazz i música catalana, aquesta combinació, i els músics també els hi venia de gust, també hi havia demanda d'aquest concert, i des del 2000 que van començar a fer-lo, amb gran èxit, i llavors ja la fórmula s'ha mantingut. Vull dir que des del 2000 que no hem parat de fer aquest concert.
Has vist molts canvis a l'hora d'executar el concert, des de que es va començar a fer?
Bueno, l'orquestra té una evolució, jo crec, molt positiva. Vull dir que, comparant l'orquestra actualment a l'orquestra de fa 10 anys, realment s'ha de dir que som molt més competents i que hi ha molta més experiència. La veritat és que hem treballat molts anys junts. Bé, es nota que hi ha aquesta experiència compartida i hi ha aquest sentiment de grup, de pertinença, i que bé, com es diu en termes esportius, quan hi ha un equip que funciona i que ningú destaca especialment, però tothom fa un esforç perquè l'equip funcioni, a veure, això és imparable. Vull dir que l'orquestra, jo em sento un privilegiat d'estar amb uns professionals tan bons i tan seriosos, tan respectuosos, tan bons professionals com són els músics de l'orquestra.
De fet, el concert no seran els santcugatencs els únics que podran gaudir-lo, sinó que també es podrà veure a Premià, a Castelldefels i a Manresa. Sí. No parareu, eh?
Bé, mira, vull dir, està bé, no? Està bé que es fa un esforç important perquè el públic assisteix a un espectacle que dura un parell d'hores. Però el que no se n'adona és que hi ha més de 50 persones, bastant més de 50 persones, que perquè ella estigui una hora allà, en directe, han estat moltíssimes hores treballant, que si suméssim amb les persones, vull dir, seria una cosa absolutament anti, no sé, molt poc rentable, diguem-ne, en el sentit de que hi ha molt d'esforç darrere, i quan una orquestra o quan un grup de teatre, quan algú es prepara un espectacle, és important doncs, que l'esforç que fa doncs, pugui rodar una mica i també és interessant de cara a la mateixa evolució de l'espectacle, o sigui, la música en si mateix, si la pots fer diverses vegades, vas agafant matisos, vas agafant un coneixement i una sensibilitat, veure una mica la reacció del públic també és interessant, perquè des de l'escenari, encara que no es vegi molt evident, però es nota la reacció del públic, encara que no digui res al públic, és la sensació, com respira, la tensió que es crea en un moment determinat, la forma d'aplaudir, vull dir que realment nosaltres ho vivim amb molta il·lusió i jo diria que el públic també ha sigut una part molt important de l'èxit de l'orquestra, amb el sentit que sempre ens ha esperonat per anar investigant i per anar fent coses cada dia millor.
Ja ho sabeu, el concert de Nadal és un moment esperat, com molt bé deies, per tothom, una de les activitats obligatòries d'aquestes festes de Nadal aquí a Sant Cugat. Ja ho sabeu, serà aquesta nit a les 9 al Teatre Auditori i també demà a les 7 de la tarda al mateix indret al Teatre Auditori, a preu de 26 euros. Avui n'hem parlat en profunditat amb el director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, el senyor Josep Ferrer. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres en una ocasió més. Estem encantats de tenir-lo amb nosaltres i que passi un molt bon cap d'any i que el 2014 entri fantàsticament bé.
Moltes gràcies a vosaltres per la col·laboració.
Matins en xarxa, Sant Cugat a fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales. Música.
Aquest divendres arriba a Sant Cugat, a la plaça d'Octavià, la iurta de Los Galindos. Les iurtes són un tipus de tendes de campanya pròpies dels nòmades de l'Àsia Central. I en aquesta iurta, concretament, hi trobarem un espectacle de circ per a tots els públics. Avui en volem parlar amb un dels membres d'aquest circ. Tenim en comunicació amb Marcel Esclano. Marcel, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I gràcies per atendre la trucada del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. El primer de tot que el voldríem preguntar és què veurem quan entrem en aquesta iurta de Los Galindos?
Doncs bé, us trobareu, primer de tot, abans d'entrar, us trobareu un circ molt petit, pel que la gent està acostumada a veure. Trobarà un circ molt petit, de només 9 metres de diàmetre, que per exemple ens farà ostres, això aquí no hi cap ningú. Com tu deies dit, és una iurta, no és una carpa de circ, però té tot l'aspecte d'un petit circ. I malgrat les aparences, és un circ amb una capacitat de 100 persones, vol dir que doncs, força gent podrà entrar i disfrutar de l'espectacle que us presentarem, que és un espectacle genuïnament circenc, en el bon sentit de la paraula i en el sentit més tradicional i entès del que és un espectacle de circ. Amb això vull dir, doncs, un espectacle d'un número a l'altre, amb una presentació inicial on participen tots els 5 personatges, i a partir d'aquí es aniran succeint un número al darrere de l'altre. Sí que val a dir, amb una construcció, podríem dir, contemporània del espectacle, però és una successió de moments que els 5 protagonistes que realitzen l'espectacle aniran desenvolupant diferents situacions i diferents números.
El primer que ens podem preguntar quan veiem aquesta carpa tan especial, aquesta iurta, és d'on ve aquesta influència asiàtica que teniu?
Perquè les iurtes, aquests habitacles dels nòmades de l'Àsia Central, tenen l'aspecte de circs, realment. Són espais circulars i no som els primers que utilitzem una iurta per fer espectacles de circs. A França, moltes companyies ho han fet abans que nosaltres, i ens han inspirat a fer-ho nosaltres també. I si hem adoptat tota aquesta estructura és per la seva versatilitat i perquè infraestructuralment té una envergadura que nosaltres podem assumir, que podem cap al món, sense que sigui excessivament feixuda i carregosa. Llavors, vol dir que finalment és una estructura que ens permet treballar i viatjar amb ella i sense uns grans requeriments tècnics poder realitzar la nostra tasca.
Tornant això, a... Sí. Digues.
Això, ajuntat amb que ens ve de gust treballar en aquesta proximitat amb públics molt propers i poder arribar a tocar la sensibilitat de les persones, doncs l'espai es converteix en quelcom molt idoni pel nostre moment artístic.
Tornant a l'obra que podrem veure aquí a Sant Cugat a partir d'aquest divendres, Marcel, tu ara fas de pallasso, però sempre has fet el mateix rol?
Jo soc pallasso des de que vaig començar aquest ofici fa a vora de 30 anys, i que vull ser-ho. I el pallasso té un avantatge, que té feina per tota la vida, perquè el pallasso creix amb la persona i el pallasso està constantment aprenent i creant-se, amb la qual cosa és una gran sort, perquè vol dir que fa molt temps que estic aprenent, que estic estudiant i estic fent créixer el meu pallasso. Han hagut moments en la trajectòria que he dedicat molta més atenció artística i tècnica i de treball doncs a les tècniques purament circencs, com la corbàgia, com el malabarisme, com el trapeci volant. Ara, també per una raó d'edat i de temps, doncs l'exigència tècnica és menor i estic més treballant treballant el que és amb tot un bagatge de clàvat excèntric i de manipulador i malabarista i de trapecista, amb tot el bagatge que al darrere.
Sí, sí.
Com a artista de circ.
Escolta, Marcel, a més, aquesta passió que tens pel circ, tu li has transmès molt bé a les teves filles, que també participen en aquest espectacle.
Bé, em preguntes en primera persona, i em diuen que, perquè estàs parlant amb mi, però els Galindos, no serien els Galindos sense la Beth Garrell, que és la meva companya professional, sí, i sentimental, que és la mare de les nostres filles. Uh-huh. Entre els dos, de moment, les nostres filles doncs estan implicades en aquest projecte que presentarem aquí a Sant Cugat. És quelcom doncs que en aquests moments estem compartint, i justament si hem fet aquest espectacle, a part de nosaltres dos, i el Martí Soler de la companyia de Raumai, en l'espectacle hi participen també la Bruna i la Berta, que són les nostres filles de 7 i 10 anys, uh-huh. I és pel gust i les ganes també de compartir la nostra passió i la nostra feina amb elles. Perquè, clar, des de sempre ja han arribat a la vida, que han conviscut, han seguit i han vist els diferents espectacles que hem anat fent, i teníem ganes de trobar la raó i el moment per compartir això amb elles. Mm-hmm. En aquest moment ho estem fent amb un gran plaer i amb molt de gust, i veurem doncs com creixen i quines ganes tenen, i si voldran estar també artistes de circ o no, això serà la seva elecció futura, no? Clar. Però de moment estem treballant tots junts a la pista, i és un plaer enorme i molt gran.
Escolta, Marcel, vosaltres que ara amb aquest muntatge que porteu aquí feu circ clàssic, tu com veus el món del circ ara mateix? Quina estat de forma li veus?
El món o el món del circ?
Seria dos temes que no acabaríem mai, eh? No, centrem-nos en el món del circ, perquè si no, no acabaríem pas.
Bueno, el món del circ, igual que el món en el que vivim, parlant de, no del món natural, sinó de lo que és la societat i els éssers humans, es va inventant i s'ha d'anar reinventant constantment per seguir ocupant i captivant els públics, no? Mm-hmm. I els individus. És cert que el circ no està vivint el moment aquest de mitjans del segle XX, a la primers del segle XX, que el circ era el major espectacle del món, perquè és on la gent podia veure unes determinades proeses mai vistes i veure unes feres salvatges, perquè en aquella època no hi havia zoològics i tota una sèrie de coses que el circ va esdevenir el més gran espectacle del món. Estem molt lluny, estem molt de temps, estem molt lluny d'això. I actualment jo penso que el circ és un lloc màgic, poètic, i ensenyable, on podem seguir descobrint, més enllà de la grandesa o no de l'espectacle, però és un lloc on podem trobar i descobrir moments de gran proesa i de gran poètica, d'una màgia, que ens poden abocar, que ens poden donar l'opció a veure el món des d'una altra perspectiva, des d'un altre punt de vista. Llavors, actualment jo veig el circ, el veig molt viu. El veig molt viu, amb molta gent que està fent circ de molta qualitat, que està investigant, que està provant i apostant per donar les seves visions d'aquest art escènic, no?, del circ. I penso que estan fent coses molt maques i molt interessants, i jo costo molt per les propostes que són més personals, més viscerals, on la gent està buscant de treure quelcom de si mateix per compartir, per oferir a un públic que quan hi arribem és un públic amb ganes de ser tocat i de ser tocat en el sentiment, en el cor, en les emocions.
Sí, sí, sí.
I això, doncs, jo penso que és el que trobareu només un espectacle lúdic si us ho passareu bé, que ho garanteixo, ho puc garantir, que el que vingui s'ho passarà bé amb l'espai.
Escolta, què has de dir, tu?
Quelcom més, quelcom més. Sentirà un quelcom que pot transportar en alguna banda, pot transportar un sentiment de la seva infància, de la vida, o dels seus desitjos, quelcom que arriba a tocar, i no només en tu mateix, sinó en un acte de podríem dir, de comunió activa, perquè el fet que el circ sigui tan petit i tan proper, tu veus els artistes, l'espectacle, però enfront allà mateix, veus l'altre públic, com també es fa dissortant d'aquest espectacle, i és quelcom que es comparteix molt entre tots.
Sí, sí, sí.
Ja ho veureu.
Escolta, i de fet, clar, és que dius que està molt bé, home, has de vendre el teu producte, això és evident, però és que teniu un premi que acredita això, que és el Premi Circòlica, que l'heu guanyat per aquest espectacle com a millor espectacle en carpa de circ. Què suposa per a vosaltres aquest premi?
Per mi els premis, per nosaltres, els premis són quelcom bastant insubstancial. Evidentment no deixa el seu reconeixement, sí. Segur que socialment és interessant que s'otorguin uns premis pel cinema, uns premis per la música, uns premis pel circ, perquè vol dir que hi ha un reconeixement institucional per una determinada feina que està portant a terme un sector, però el premi com a tal no ens motiva més, ens motiva menys, diríem. Nosaltres creiem en el nostre treball, el nostre premi és veure que el públic que ve al circ surt content i surt satisfet, aquest és el nostre premi.
Sí, sí.
I si perseguíssim premis, ens dedicaríem a l'esport. No? Nosaltres volem a competir. Llavors, això és per valorar, pensem en els premis. Clar. Després, per l'altra banda, evidentment, com vaig dir en l'entrega de premis l'altre dia, agraeixes el reconeixement. De tota manera, també ho vaig dir l'altre dia, publicant amb molta gent i davant del Consell de Cultura, que també era l'entrega de premis, que està molt bé que es donin premis i tot plegat, però anem a veure tant tot plegat, perquè la situació està molt magra actualment amb el món cultural i estem lluitant per poder tirar això endavant. Sé que hi ha molta gent des de molts àmbits que lluita, en paràmetres més enllà de les possibilitats que estan impedint moltes coses.
Sí, sí.
Però no ens enlluernem en els premis i en les gales i aquestes coses, perquè la situació està sent molt complicada. I, per exemple, doncs, nosaltres aquest any no hem fet ni un espectacle contractat a Catalunya ni a l'estat espanyol. O sigui, en el nostre espai de Mallorca estem girant només a l'estranger i porto així tot l'any, treballant fora de casa. Llavors, és una valoració que la situació està difícil i bueno, la manera que tenim de poder treballar amb la nostra pública, amb la nostra gent, treballant català, és fer el que més s'han cuidat, que són el que se'n diuen autoproduccions, amb un suport municipal, amb un acolliment municipal, que cobreix unes certes despeses, però nosaltres venim sense cobrar i venim un tot viatge, llavors, com els fills de tota vida. Però tampoc no és un gran dolent, però que hi ha moltes altres que no poden funcionar així i que no estan treballant tampoc. Llavors, bueno, aprofitant el que és aquest embolcall dels premis i del prestigi, no? M'agrada parlar d'aquestes coses, potser no tan agradables, però penso que és important que se sàpiga que la situació està molt, molt crua, no només pel sector del circ, sinó per la cultura, tant pels professionals com pel públic, com per la societat, perquè un país amb cultura finalment repercuteix en una societat més oberta de mida, més avançada, més digna i més culta, amb més capacitat d'observar el món i de generar prosperitat i moltes coses bones, no?
Marcel, ho hem de deixar aquí perquè el temps vola. Només dir-te que un plaer poder parlar amb tu, i impacients aquí a Sant Cugat per poder veure d'una vegada en viu aquest espectacle de Los Galindos, que serà aquí a la plaça d'Octavia a partir d'aquest divendres.
Perdona, sí. Plaça d'Octavia.
No, plaça d'Octavia, sí. Està molt a prop una de l'altra, però és plaça d'Octavia.
D'acord. I moltes ganes d'arribar a Sant Cugat i compartir aquest moment d'aquest canvi d'anys, que l'any que ve sigui tremendament més positiu que no pas aquest, i
segur que
preparin molt bones coses a tots plegats.
Seguríssim. Marcel, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Vinga, fins ara. Salut i gràcies. Thank you.